Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Jo crec que Sant Medí és una festa tradicional d'aquí a Sant Cugat i que aquest any que ho vam dissabte és una excursió que fem en una muntanya i després ens quedem a dinar. No sé, jo crec que és això.
Jo no ho sé, però tinc curiositat per saber-ho.
Jo he anat uns quants anys i vaig anar amb geganters. Van els de castells, que fan castells, i els gegants. I també, de vegades, ens quedem a dinar i amb els amics juguem. I bé, és divertit.
La plec de Sant Medí jo entenc que és com una excursió que fa molta gent. Puges a una muntanya que és Sant Medí. És molt divertit perquè és una trobada amb amics, temps per explicar-te un munt de coses i és molt divertit.
Sant Medí era una persona que el van perseguir els romans perquè creien en Déu i nosaltres anem allà dalt per celebrar-ho i per honrar-lo on hi ha una ermita que es diu l'ermita de Sant Medí.
Jo crec que l'aplec de Sant Medí és quan el dia 3 de març la Sant Medí a Sant Cugat és el patró i doncs anem a l'ermita de Sant Medí a celebrar-ho i anem a fer una excursió amb els amics.
Sant Medí jo crec que és fer una excursió per alta muntanya i quedar-te a dinar.
Sant Medí, jo vaig cada any amb la família pel bosc, perquè és per una d'això, i jo sempre em compro la fava perquè el meu avi me la compra.
Al Sant Cugatenc celebrarem demà dissabte la festivitat del copatró de la ciutat, Sant Medí. Festa i tradició es trobaran un any més en una plec que començarà a primera hora del matí a la plaça d'Octavià i continuarà amb el seguici des de la plaça de Barcelona per emprendre el camí cap a l'ermita de Sant Medí. Avui al magazín ens ocupem d'aquesta celebració que té com a símbol la fava. Per això hem convidat a en Rafa Robledo, president de la Unió Ciclista de Sant Cugat. Enguany són els banderers d'aquest aplec. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia.
El Rogeli Padró, que avui ens parlarà de la tradició de Sant Medí. Rogeli, molt bon dia.
Bon dia.
I el Toni Camp de Pedrós, ell és membre de Geganters de Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Sant Cugat és una tradició, però clar, Sant Cugat ha crescut tant que fins i tot podríem trobar gent que no sap exactament què és Sant Medí. Per això hem volgut preguntar als més joves. Hi havia una noia que deia: no sé què és Sant Medí, però m'agradaria saber-ho.
Sí, els nouvinguts potser no. Quan diem nouvinguts vol dir els que s'han incorporat fa poc temps a Sant Cugat, però des de les escoles precisament s'està fent una gran tasca per donar a conèixer les nostres tradicions. S'està fent feina, i molta feina. Jo ho vaig veure ja fa molts anys amb els meus fills i ho continuo veient i notant amb les meves netes. S'està parlant de Pagalis Joans, de tradicions del Nadal i també de Sant Medí. Potser no tant, però també déu-n'hi-do. Home, Sant Medí té aquesta part llegendària, o una part llegendària, en part històrica, evidentment, però també una part llegendària que és molt maca i els nens els hi atreu. I hi ha molts nens i famílies que en algun moment, des de que ve a terra a Sant Cugat, hi van a parar a Sant Cugat al marge del dia 3 de març, aquest proper 3 de març, que és el dia de l'aplec, doncs en algun moment hi ha gent que hi va, perquè allà hi ha una bona font per veure, una ermita molt maca per visitar els diumenges al matí està oberta, també hi ha unes taules per poder-hi fer un petit pícnic, hi ha un bon espai per jugar, i doncs bé, és un lloc també d'esbarjo, per què no dir-ho, no? Però sobretot el que és un lloc que ens recorda una tradició, una llegenda molt bonica i que els santcugatencs ens estimen moltíssim. I després no oblidem una cosa, Sant Medí és el copatró de Sant Cugat, eh? Tenim Sant Pere el dia 29 de juny, que és la festa, coincideix amb la festa major, però el 3 de març no deixa de ser una festa, diguéssim, major, però d'hivern, diguem-ho així, més centralitzada o més centrada en l'aspecte llegendari i també en quant al espai, a la mateixa ermita de Sant Cugat, però també és el nostre copatró, i tant, això no ho hem d'oblidar.
Deia Rogeli, un dels nens, Sant Madí era un senyor, i algú fins i tot ha parlat de la fava, no? Que, veus, és el símbol.
Veus?
Recorda'ns així una mica per sobre la llegenda de Sant Madí.
Sí,
per què la fava?
Sí, bé, la fava. Ens hauríem de situar al segle V, l'any 480, fa dies, Encara no hi havia ermita en aquell moment, però sí que hi havia persecucions dels romans i un dels perseguidors, que era en Dacià, segle V, va anar cap a Barcelona. En aquell moment hi havia un bisbe que es deia Sever. Sever va haver de córrer per cames, que diem ara, corrents, i va marxar cap a la vall de Gausac fins a arribar a Sant Medí. A Sant Medí es va trobar un pagès, en Medí, un nom que ara ja no es posa tant, però que m'agradaria reivindicar d'aquí, és un nom molt maco, molt nostrat, molt santcugatenc, i que plantava faves, aquest senyor, aquell moment, era el 3 de març, justament és el moment que es planta faves, no? I bé, va venir els perseguidors darrere de Sever i van preguntar a Sant Medí, a Medí, encara no era sant en aquell moment, a veure que si l'havia vist. I diu, sí, l'havia vist quan estava plantant aquelles faves. Miraculosament, aquelles faves havien fet una crescuda impressionant. Ja m'agradaria a mi que les meves faves, que en tinc, tinc un hort de faves, jo, doncs cresquessin tan de pressa. Van fer una crescuda
impressionant. Però va plantar-les allà a Sant Medí, a veure si creixen igual.
I llavors resulta que van créixer allò de cop i volta, patumba, van fer una crescuda impressionant. L'home no va dir cap mentida, perquè les faves havien fet una crescuda impressionant, total, que no se'l van creure, se'l van emportar, i quan van arribar a Sant Medí, a Sant Cugat, aquí a la plaça del monestir, diuen, al costat del monestir, els van enganxar tots dos i els van sacrificar de manera una miqueta dura. Ara el trobaren, a Sant Medí el van degollar directament, i a Sant Sever el varen degollar, i a Sant Medí el varen degollar, i a Sever li varen clavar un clau al cap, i allà es van quedar. Bé, aquesta és una mica la tradició sanguinària, si tu vosaltres voleu. La història. I el tema de la fava, doncs, ha quedat perquè és el símbol
del miracle.
Del miracle que hi va haver en aquell moment. I fins i tot, ara que tu has dit miracle, la plaça que hi ha al costat mateix de l'ermita de Sant Medí es diu la plaça del miracle, que és on hi havia,
no?
L'esplanada aquella, que és on
s'ha... camp del miracle,
El camp del miracle, exacte. Que és on hi havia el camp de faves que conreava en Medí. Al cap d'uns anys allà s'hi va construir una ermita, i és la que es va començar, una ermita que depenia del monestir de Sant Cugat. Els monjos cada any, el 3 de març, el dia de la festa, hi feien una celebració litúrgica, encara no es feia plec, i més endavant varen venir els de Gràcia i Sant Gervasi, que van començar a fer aquesta romeria, aquesta trobada allà dalt, a través d'un senyor que es deia Josep Vidal, que era sant cugatenc, que havia anat a Gràcia, que va tenir una enfermetat, que va fer una promesa.
O sigui, que vam exportar celebració.
L'origen primer va ser d'un sant cugatenc que va anar a viure a Gràcia, que es va posar malalt, es va curar, i va prometre això quan estava malalt, que si es curava, cada any aniria a Sant Medí. El primer any hi va anar sol, i a poc s'hi va anar incorporant gent, colles, etc etc, de primer de Gràcia, després de Sant Medí, després de Sant Cugat, etc etc, i avui tenim un aplec esplendorós.
Un aplec amb un munt amb un programa extens, que comença a primera hora del matí, i que s'allargarà fins que la gent torni d'allà. De...
Sí, però jo volia dir una cosa respecte del que el nostre company ens ha dit. El tema de les tradicions. Jo crec que és important tindre aquesta sensibilitat, perquè les tradicions van juntes, són germanes de la cultura i de l'entitat de país, no? Aleshores, en un moment en què el màrqueting ens impedeix per dos cantons i ens incorpora tradicions que no són nostres, no és que siguin dolentes ni bones, senzillament que no ens pertanyen, això ho sabem tots, no? Aleshores, doncs, celebrar una tradició com Sant Madí, doncs em sembla que és una mica... És una situació esplèndida, donat que això apoya, diguéssim, i reforça la nostra identitat, no? Cultural, evidentment.
Doncs per vosaltres, precisament, que aquest any feu de banderers, una entitat que ja porta 60 anys...
60 anys, 60 anys i escacs, perquè els vam complir
el setembre. Fent ciutat, 60 anys d'història, sí. fent ciutat i que ara us hagin triat. No sé, però tinc la sensació que és un any especial per vosaltres.
Sí, és un any especial perquè hem fet els 60 anys i també és un any especial perquè formem part de tot un col·lectiu que és el col·lectiu esportista, les entitats d'esports de Sant Cugat, que tenim aquest any, estem assegurades a estar anomenada Ciutat Europea de l'Esport. Per tant, en tant en quant esportistes, tenim aquesta caire solidari o agermanat entre tots els clubs, no? I llavors, per nosaltres és un gran any, l'any que, diguéssim, que certifica Sant Cugat, no solament que impulsa Sant Cugat, sinó que certifica Sant Cugat com una ciutat europea i esportista. I com que és esportista, és més europea.
I com que esport també és cultura, m'imagino que per sí. Vosaltres ser els banderers de l'Aplec de Sant Madí d'enguany, doncs té també un sentit molt especial.
Ens ha sorprès, però sí? Per nosaltres és un honor, evidentment. Farem tot el possible perquè sigui una bona, la nostra actuació sigui el més correcta i el més adient perquè tot surti com ha de sortir, perfecte, o quasi perfecte.
I escolta, explica'm una, com a banderers, quin és el vostre paper? Ja sabeu el protocol, com funciona, què és el que heu de fer?
Bueno, ens ha costat una miqueta, però sí, més o menys ho sabem.
Doncs explica'ns, sí. A veure, què és el que heu de fer?
Mira, a les 9 del matí arriben els banderers a la plaça de... Els banderers es conformen a la plaça d'Octavià, allà es fan la xocolatada i després sortim, fem una petita rua, no? Des de la plaça d'Octavià fins a la plaça de Barcelona. Els banderers van a cavall... Són tres socis. Jo no vaig a cavall perquè jo només sent amb bici, no sent amb cavall.
tu has de controlar la bicicleta i el fas, cavall, no?
Tinc un problema. Aleshores, van tres socis del club que sí que en saben, porten el cavall, la bandera, i a la plaça Barcelona li entreguen les banderes a la senyora alcaldessa. D'allà comença, diguéssim, el que podríem dir l'excursió cap a Sant Madí, de tothom, de tots els assistents, no? Tota la gent que intervé, ciclistes i no ciclistes, i la gent de... En fi, la gent de Sant Cugat, que té ganes de passar aquest dia de festa, a l'ermita. Anem cap a l'ermita i llavors a l'ermita tornem a repetir la mateixa acció. És a dir, els banderers entren a cavall i li entreguen les banderes al senyor alcaldessa. Ja comença ja tot un seguit d'actes. No?
Però escolta una cosa, el camí el feu...
No, el camí no el fem nosaltres, a cavall. En primer lloc perquè no està clar si poguéssim fer-ho bé. En segon lloc, perquè també potser podríem entorpir. Inclús t'has de dir que està prevista una gran participació dels ciclistes de la Unió Ciclista i això també ens ha fet pensar que no podem entorpir, perquè clar, amb la bona intenció de participar, hem previst nosaltres, hem intuït que hi haurà moltíssima gent i llavors que els ciclistes per allà al mig poden entorpir, poden fer que aquest passeig, que ha de ser un passeig
agradable,
placenter, agradable, divertit i tal, podríem ser una miqueta, diguéssim, incordi, no?
Per tant, no anireu amb bicicleta?
Sí, anirem, però anirem, sortirem abans.
Però no amb bicicleta?
Sí, sí, anirem amb bicicleta, però sortirem abans. O sigui, quan estiguem a la plaça, sortirem directament.
Perdona, a quina hora sortireu?
Era per no trobar-se l'embús.
No, a més n'hi ha un problema, perquè som... No, això ho podem sortejar, eh? Podem sortejar, no patiu.
És que el nostre problema no són els ciclistes com ara tu, són els ciclistes que van fer muntanya, que vas caminant tranquil·lament pel camí de Can Borrell i d'un camí...
Perquè no saben què és Sant Madí.
No, nosaltres no, això no ho fem.
Et surt un ciclista i dius, ojo,
nosaltres
ja no pels segants, sinó inclús per les mateixes persones que van caminant pel camí.
Sí, tens tota la raó. Això és un problema que aquí potser no, ara no l'hauríem de parlar-ne excessivament perquè és un altre tema, però tens tota la raó del món, eh? Vull dir, el tema ciclisme Sant Cugat al Parc de Collserola.
Ui, sí, però això és un altre
debat. És un tema extens que aquí n'hem parlat i en parlarem moltes vegades encara, eh?
Està bé parlar perquè la gent que vagi caminant que també vagi una miqueta alerta.
Sí, però
que nosaltres... no pensi que només seran els amos del dia.
Nosaltres anirem tots amb colla i disciplinats, no patiu, que al contrari, podrem ajudar.
Rafa, quan arribeu a l'ermita? A la part de l'esplanada, un cop sí, allà a Sant Medir...
Esperem els banderers, que van a part. Els banderers tornen a fer l'acció del cavall, que arriba allà i entrega la bandera. És una mica, diguem-ne, és una acció concreta. Arribar amb cavall i entregar la bandera. Uh-huh. És un acte simbòlic, bàsicament. Sí. I, bueno, els actes són extensos, Vull dir, aquí hi ha festa per estona, perquè jo tinc aquí una mica l'horari i és... Hi ha quantitat d'activitats.
Sí, sí, abans de dinar, després de dinar, sí. I a més amb una sorpresa que ens anunciava, escoltarem d'aquí una estona, el Gabriel Morera, que és membre de la penya en Regalèsia, que ens parlava de l'organització i de la celebració d'aquest aplec. Però ara parlem amb el Toni, Camp de Gros.
Camp de Pedrós,
perdona. Que abans, mira que ho hem donat voltes amb el tema del cognom.
Tranquil·la, m'han dit de tot menys Camp de Pedrós moltes vegades.
Bueno, senyor Camp de Pedrós.
El senyor no cal, eh?
No?
Bueno. Però bueno, si us fa il·lusió.
No, és per agafar embranzida. Geganters, celebreu enguany els 30 anys.
Correcte.
I algú es pot preguntar, perquè clar, els geganters estan aquí en la celebració inicial de la plaça d'Octavià, la plaça de Barcelona, però després també els trobem a la plaça de Barcelona, no estareu?
Nosaltres no fem el mateix recorregut que els abanderats.
No?
No, nosaltres sortim a les 8:20, 8:30, sortirem del monestir. Llavors ens anem ja caminant xinu-xano, o més xano que xinu, cap al Camp Borrell. I allà nosaltres fem una parada on fem l'esmorzar tots els segantets de Sant Cugat, que aquest any també se'ns han apuntat els del Boc, no es diu? El Boc, també.
De Diables.
El de Diables, sí. El Boc de Diables, també. Mm. I allà fem un petit esmorzar, que així, per agafar forces per fer la tirada final. Però nosaltres no és que no vulguem participar, és que no ens dona temps de poder anar a la plaça Barcelona, després arribar a Can Borrell i fer la xocolatada, no? Nosaltres ens en tenim que anar directament.
Vale. El que abans volia dir, segurament que algú es deu preguntar si els gegants arriben a peu, és a dir, carregueu els gegants pel camí
els gegants van carregats des del monestir fins a Sant Medí. Quan anem fent turnos, però van carregats des de Sant Cugat a Sant Medí. Només va haver un any que no van anar carregat tot el circuit, que va ser un any que va fer ja molt de vent i d'aquí a Can Borrell van anar en remolc. Perquè una vegada de Can Borrell fins a Sant Medí, com vas dintre al bosc, el vent ja no es nota tant i ja pots carregar els gegants.
La previsió per demà és bona, sense vent?
No ho he mirat, però si no hi ha vent, des del monestir cap a Sant Medí, sense parar.
I bueno, escolta'm una cosa, com us organitzeu? Perquè per portar els gegants fins a Sant Medí, teniu un tros, eh?
Bueno, però ja fa 13 anys que ho fem. Vull dir, és qüestió d'anar fent relleus. El que sí que demanem als companys que carreguen és que no cal que facin grans tirades. Val més fer tirades curtes i anar canviant més sovint, i així s'arribem sense aquest tipus de problema. I les nostres dones pues, i les criatures van, perquè també van als segantons, eh? No solament van als segants grans, també va la salut i segurament també anirà el monjo. I la salut la porten a les criatures. I llavors el que fem és anar vigilant perquè no ningú li doni un cop a un gegant, perquè clar, un cop a un gegant vol dir gegant de terra. Però no hi ha cap problema, és qüestió d'anar caminant. A més, a la gent li fa molta gràcia. Ens fan parar 200.000 vegades per fer-se fotos. No. Vull dir que...
O sigui, el camí es fa, com deies tu, més xano que xino.
Més xano que xino, perquè ja, per un moment i farem una foto amb els crios. Sí, home, per això estan, els gegants han de ser. I el que parlàvem d'aquí el company de Cultura Popular, nosaltres ja fa... Em sembla que aquest any hem fet la 6ª o la 7ª trobada de gegantons d'escoles. Això és una activitat que des de geganters la vam impulsar des d'un bon principi i podem dir molt orgullosos que el municipi de Sant Cugat del Vallès és l'únic municipi que totes les escoles, inclús les privades, menys sembla que l'Europa, que no tinc molt clar, tenen un gegantó o cap grossos. Vull dir, l'últim cercavila d'escoles va ser un èxit de ninots. I cada vegada, inclús convidem a escoles de fora, no? Com dos de Rubí, que és el Tres Saltet, i la de Canal Zamora, que també tenen gegantons. I ara han fet un drac, o sigui, que aquí ara s'estan plantejant algunes escoles fer més coses. Perquè, a més d'això, també fem el del conte del Joan i la Marieta, el Paga li Joan. Vull dir, que hem anat a totes les escoles. Em sembla que hem vist més de 9.000 i pico de crios que els hem explicat el conte del Joan i la Marieta.
I un cop a l'esplanada de l'ermita, allà ballen els gegants?
Sí, nosaltres tenim que entrar a les 12:30.
Sí.
Llavors hi ha uns diferents punts d'actuació, hi ha els bastoners, hi ha els diables, hi ha els castellers, i també nosaltres també veiem els gegantes.
Els caparrots.
Tots, i els caparrots, sí. És que són tantes entitats de cultura popular aquí a Sant Cugat que arriba un moment que sempre te'n deixes alguna, no?
Segur, segur.
Perquè una de les coses que té bonic Sant Cugat és que hi ha moltes associacions culturals. El que em faltaria és molta més gent que col·laborés. Perquè, com deia el Roger, els benvinguts, alguns sí que participen, però molts no participen.
Això,
no?
Això és un problema endèmic, això no, no té solució. Això
seria l'ideal, no? Perquè seria reforçar encara molt més en les nostres activitats.
I escolta, Toni, després, quan s'acaba la festa i els gegants han de tornar cap a casa, m'imagino que ja aquí s'opta per ser més pràctics.
Sí, nosaltres tenim el remolc que baixa ja a Sant Medir, al pàrquing, i llavors ja els posem al pàrquing. Perquè és el que parlàvem abans d'entrar aquí. No és el mateix baixar-los, que la gent va baixant escalonadament, que no quan s'acaba la festa pujar-los, que llavors, esclar, el camí és un camí, no és una autopista, i llavors la gent també va més nerviosa, hi ha gent que ja vol arribar a casa, hi ha gent que està cansada, i és més perillós per un gegant.
I els geganters que es fan grans, i també els hem de cuidar molt, eh?
És que, no, el nivell de geganters està molt amunt ja.
Tenen assegurança també, per cert.
Nosaltres estem assegurats sempre.
Molt bé, molt bé.
La colla gegantera està assegurada, perquè clar, tot és que una caiguda mal caiguda pot ser una lesió molt greu.
Sort que el camí ara ja està bé, eh? Ja fa uns anys que està prou bé.
No com fa 13 anys que anàvem amb un pal separant branques perquè poguessin passar els gegants.
Quan fa que esteu pujant els gegants?
13 anys.
13?
Sí, això li devem a un gegante que es va morir, que és el que feia tota la part elèctrica del monestir Sant Cugat, el Santi Bernils, que se'n cuidava de tot el manteniment. La seva gran il·lusió era que els gegants de Sant Cugat baixessin també per Sant Medir. I li va costar, però ho va aconseguir.
Anem a escoltar el Gabriel Morera, ell és membre de la penya Regalèsia. Avui no ens podia acompanyar, però sí que li van poder enregistrar algunes qüestions. Gabriel Morera, molt bon dia.
Bon dia.
Tot a punt per a aquest pròxim aplec de la celebració de Sant Medí?
I tant que sí. Sortosament, el pronòstic del temps és bo, és favorable per demà, o sigui que tindrem un dissabte amb sol, que ja toca.
Sí, no? I m'imagino que també l'accés, que els últims anys també ha estat arranjat, ha estat cuidat, estarà en condicions, espereu que estigui en condicions també perquè la gent hi pugui accedir tranquil·lament.
Bé, és un camí, com bé sabeu, del parc natural, de Collserola, és un camí natural, i per tant, vull dir, està bé, tenint en compte, ha plogut, però bé, vull dir, en definitiva, hauran passat 2-3 dies sense pluja, que d'alguna manera també haurà ajudat en aquest sentit.
Pel que fa a la programació, és un dia de celebració, un dia en què hi ha un munt d'activitats previstes, però són les activitats tradicionals, les de sempre, o en aquest sentit hi hauria alguna novetat?
Efectivament, les activitats són les tradicionals. Tenint en compte que aquest any com a banderers tenim a l'Unió Ciclista de Sant Cugat, que compleix el seu 50-anari. Llavors hi haurà, com sempre, les activitats tradicionals de la cobla, sardanes, tota una sèrie d'activitats, i també hi haurà un grup que portarà a terme una actuació. Al final de la missa, això serà, hi haurà una, en aquest sentit, una petita sorpresa que ens aparta una mica del que és tradicional, però que ja bé, incorporem novetats, sempre és bo.
Que té a veure amb què aquesta novetat, encara que no diguem exactament en què consisteix?
Una actuació musical.
Una actuació musical. Sí. Molt bé. Enguany la celebració coincideix amb dissabte. Jo no sé si heu fet un càlcul de la resposta que hi pot haver dels santcugatencs a l'hora de participar en aquest aplec.
Bé, en definitiva, el fet de que sigui dissabte és favorable. Ja ho hem vist amb altres amb altres anys. Vol dir que és festiu a Sant Cugat, perquè celebrem Sant Madí, però a més els santcugatencs que treballen fora de Sant Cugat, que n'hi ha forces, també tenen festa, perquè és un dia festiu. I per tant, això ajuda a que la participació sigui encara més gran.
De vegades ho hem fet des dels mitjans de comunicació, ens hem preguntat si la celebració de Sant Madí, que és tradició a casa nostra, a la nostra ciutat, amb els anys, ha anat perdent una mica d'afluència i també això està relacionat amb la gent que els últims anys ha arribat a viure a la ciutat, gent nova que segurament no coneix què és Sant Madí. Considereu des de la penya Regalèssia que es fa prou difusió d'aquesta festa?
Sí, certament considerem que sí. Vosaltres mateixos, la ràdio, sou un exponent en aquest cas. Les televisions locals, els mitjans de comunicació locals, tothom en parla. A més, el fet que sigui festiu a Sant Cugat també hi ajuda en aquest sentit. Penseu que antigament els que anaven a Sant Madí a celebrar la plec eren els habitants de Sant Cugat. És a dir, eren, de fet, poques famílies, o relativament poques famílies, i amb el pas del temps, vull dir, això s'ha anat incrementant. Vull dir, ha vingut molta gent de fora, però hem vist que, en definitiva, hi ha molta gent que hi participa. Nosaltres no creiem que hi hagi hagut un decrement, sinó que veiem que hi ha es manté una tradició viva, una paraula.
Mm-hmm. Imaginem que algú escolta per primera vegada que Sant Cugat celebra aquest 3 de març la celebració de Sant Madí i encara no li ha donat temps de conèixer aquesta festivitat ni la celebració. Per aquells que els hi arriba de nou, on els hi diries que estaria bé que no es perdessin la part de la celebració que es fa a la ciutat i després la part de la celebració que es fa a l'ermita?
Bé, la celebració de la ciutat és una cercavila que va des del monestir fins a la plaça de Barcelona. A la plaça de Barcelona arriba a 9:45 del matí i allà és quan els banderers d'aquest any, d'enguany, és a dir, la Unió Ciclista, fa entrega del panó de Sant Madí, que és la bandera que tenim del panó de la penya Regalèssia. El banderer fa entrega del panó a la nostra alcaldessa. I ella, en definitiva, es queda amb el panó i a partir d'aquí ja comença la romeria. La romeria consisteix en que ja a partir d'aquesta hora hi haurà molts santcugatencs que hauran agafat el camí de la plaça Rotary, anant cap al Pi d'en Xandri, per anar fins a Sant Madí. Penseu que no és un camí massa llarg, vull dir, no sé, potser una hora i mitja, depèn de com es camini, no?
Uh-huh.
I tot això es fa a peu, i en arribar a l'ermita ja trobes amb aquest grup de persones. Compteu que molts d'ells també venen de Gràcia, perquè la Federació de Colles de Sant Madí envia com a mínim algun representant de les seves colles. Ara no poden anar amb carros, perquè per la rebassada no és permès la circulació amb carros i cavalls, però en definitiva cada any hi ha representació de totes les federacions de colles de Sant Madí, que són moltes, de Gràcia, de Sant Gervasi, de Sarrià, de la Bordeta, és a dir, tots ells es concentren a Sant Madí. I al migdia hi ha una missa amb una representació de tots els panons, totes les banderes de les federacions de colles de Sant Madí, i a partir d'aquí, doncs, comencen també sardanes i totes aquestes activitats que hem dit. I la gent, mentrestant, a coure botifarres, carn, sobretot. Per tant, en aquells que volen anar-hi i no ho tenen clar, el que sí que haurien de tenir clar, si es volen quedar a dinar, és que han de portar ells la carn que volen coure o el que vulguin fer.
Mm-hmm.
Lloc per coure ho trobaran, perquè les abelles les trobaran ja a punta. L'únic que necessiten és portar la vianda, el que vulguin menjar, per prendre-s'ho ja.
Molt bé, doncs res més, esperar doncs, que el temps realment acabi acompanyant aquest dissabte en què els santcugatencs celebrarem l'aplec de Sant Medir un any més.
Molt bé, doncs sigueu tots benvinguts.
Doncs demà serà la celebració i demà ens esperen a dalt, a l'ermita. Abans, però, hauríem de passar per la plaça d'Octavià, per la plaça de Barcelona i després fer camí cap a Sant Medir. Avui hem intentat repassar el que és la celebració d'aquest aplec, la tradició i recordar doncs, la llegenda, què explica la llegenda per saber què és això de la fava. Ho hem fet amb el Rogeli Padró, amb el Rafa Robledo i també amb el Toni Campdepadrós. Moltíssimes gràcies als tres i que vagi molt bé. Bon Sant Medir.
Gràcies
a vosaltres.
Bon dia.
Gràcies.